Què tal? Bon dia, són les 12 i 5 minuts, som a Ràdio Capital i saludem els nostres oients a través de les xarxes socials. Bon dia a tothom. I avui passa per l'estudi de Ràdio Capital a Palafrugell, al Centre Cavallers, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Benvingut al nou estudi de Ràdio Capital.
Molt bé, molt content d'estar aquí.
I el tenim aquí ara que a Palamós, l'Hospital de Palamós, ha alertat que han passat la pitjor setmana de tota la pandèmia amb uns nivells de saturació similars o superiors als de la primavera de l'any passat. Què en saben i quina és la situació ara mateix a l'hospital? Ha millorat?
Sí, mica en mica va millorant. S'ha de dir que en els darrers dos dies s'ha pogut donar d'alta diverses persones i això ha permès poder alliberar llits i, per tant, diguéssim que aquest pic que havíem passat la setmana passada sembla que s'està superant i anem a unes xifres més raonables.
El que ha passat és que no hi havia prou espai perquè entrés tothom que havia d'entrar a urgències a banda dels llits Covid ocupats, no?
Correcte. A l'haver-hi tants malalts Covid que requerien estar ingressats, no eren malalts greus, però sí que necessitaven una certa atenció, va fer que s'omplissin tots els llits disponibles i com que no es buidaven llits, la gent que entrava d'urgències per altres patologies no podia passar a l'habitació i això va provocar aquest petit bloqueig a urgències.
Hi ha gent que se l'ha derivat a altres centres, no?
Sí, el que s'ha fet és arribar a acords amb altres centres hospitalaris per derivar gent que necessitava ingrés que no fos Covid i també altres malalts que requerien d'un ingrés urgent derivar-los cap a altres centres hospitalaris.
Estem parlant de l'hospital de referència a tota la comarca, molta gent que depèn d'aquest hospital. Com pot ser que ens passi això, quan ja molta gent està vacunada?
Ha sigut aquest darrer brot que ha provocat que hi hagi un gran nombre de contagis. Afortunadament, en aquest cas, a l'Hospital de Palamós, poques persones requerien de ser ingressats a les UCIs, vol dir que les patologies que presentaven no eren molt greus, però sí que requerien d'un cert tractament. I com que van entrar moltes persones amb un marge molt petit de temps, el sistema propi de l'hospital no va permetre drenar, no va permetre fer sortir pacients perquè n'entressin de nous, i això va provocar aquest petit col·lapse.
Clar, hi ha un problema d'infraestructura, perquè que jo sàpiga i que s'hagi fet públic, l'Hospital de Palamós és l'únic que de moment ha dit: ei, estem pitjor que la primera onada.
El que ha passat és això, que en dos dies van ingressar 53 persones i això trenca qualsevol previsió que es pugui fer amb qual sistema hospitalari.
En tot cas, a nivell organitzatiu, a nivell d'infraestructura, a nivell de l'espai, se n'ha parlat molt de l'ampliació de l'hospital, de moment segueix sent una quimera, vull dir, ho veurem.
El que està clar és que l'hospital actual ja no s'ampliarà més, ha arribat al màxim dels seus límits, i en el que sí s'està treballant és en reformular, en pensar un nou hospital en unes condicions diferents a l'actual. És obvi que no podrà ser en el mateix espai, sinó que es buscaran espais alternatius dintre del municipi per instal·lar aquest nou hospital. El que sí que és veritat és que sempre que es comença a plantejar una qüestió d'aquest tipus, estem parlant que des que es posa en marxa fins que s'inaugura, estem parlant d'un període de 6-7 anys, i per tant això és amb el que s'està treballant ja actualment des de l'Hospital de Palamós.
Quan vam parlar durant la campanya electoral, en vam parlar. Les primeres entrevistes que havíem fet com a alcalde en vam parlar una altra vegada, però és d'aquelles coses que se'n parla i després la gestió del dia a dia i les notícies que apareixen al dia a dia no ens permeten anar-ho explicant.
Sí.
I llavors aniria bé ara actualitzar en quina situació està aquest nou Hospital de Palamós. En quin punt estem? Amb qui s'està parlant? De qui depèn?
S'està parlant bàsicament amb dues potes. Una és la pota sanitària, l'Hospital de Palamós, la Fundació Hospital de Palamós, està treballant amb la regió sanitària per fer un pla sanitari que ens digui en els propers anys quines serien les necessitats d'un hospital comarcal com el de Palamós. És obvi que les necessitats de fa 15 anys enrere són diferents de les que tindrem d'aquí 10 anys. I, per tant, s'ha de preveure un hospital que pugui absorbir aquestes necessitats a 10, 15, 20 anys vista. Això per una banda. I per l'altra banda, el que està fent l'Ajuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat és estudiar els diferents emplaçaments que hem posat sobre la taula, quin és el millor per situar aquest hospital. Per tant, treballant en una doble línia a nivell sanitari per saber quines necessitats tindrà aquest futur hospital de Palamós i a nivell urbanístic per consensuar quina és la millor ubicació d'aquest hospital?
Quines ubicacions hi ha sobre la taula i quina seria la millor segons l'alcalde?
Ens agrada portar-ho molt en reservat perquè són temes doncs, que d'això és obvi que ha de ser en un entorn ben comunicat. Estem parlant de l'hospital comarcal, tot i que sigui situat a Palamós, és un hospital comarcal i per tant ha de donar servei a tota la comarca, per tant en un espai ben comunicat del municipi i que urbanísticament doncs, permeti la instal·lació d'un equipament d'aquest tipus. Hem posat dos o tres instal·lacions, dos o tres emplaçaments sobre la taula i al final doncs, esperem arribar en els propers mesos doncs, a un consens.
Mesos, eh?
Sí. Sí, sí, estem parlant d'un període breu. Estem ja en converses avançades i, per tant, ens agradaria en els propers mesos poder anunciar on hem acordat situar aquest futur hospital.
És a dir, podríem acabar l'any sabent on anirà el nou hospital de Palamós?
La intenció és que sigui així, que hi hagi un consens entre les diferents administracions per poder anunciar on se situarà aquest nou hospital de Palamós.
I amb diners per fer-lo ja?
Dintre d'això, ja depèn dintre del pressupost de salut, perquè qui s'encarrega de construir l'hospital és el Departament de Salut, i és obvi, i Regió Sanitària de Girona així ens ho ha explicitat, que una de les prioritats dintre de la província de Girona doncs, és destinar diners per fer el nou hospital de Palamós.
Val. Per tant, això però igualment va per llarg.
Sí, sí, és el que hem dit, que la gent no es pensi que l'any que ve hi haurà un hospital nou, perquè des del moment en què s'acorda la posada en marxa fins que s'inaugura una estructura d'aquest tipus, solen passar 6-7 anys. Però bueno, lo important seria acordar el lloc i realment posar el comptador zero perquè realment aquesta infraestructura ja pugui ser una realitat d'aquí uns anys.
Palamós, en principi, si ho avala el TCJ, ha de seguir amb el toc de queda. De fet, té una incidència superior als 400 casos per cada 100.000 habitants setmanals, que és el criteri anterior. Per tant, encara que tornéssim al criteri anterior, Palamós seguiria a dins, no com altres punts de la comarca. Imagino que això ja els està bé, no?, seguint dins del toc de queda.
Nosaltres sí, de fet ho havíem reclamat en el primer moment quan es parlava de que es farien recomanacions, etc. Nosaltres demanàvem una norma clara, una norma diàfana, perquè, un, permet que la gent ho entengui molt bé i ho respecti més, i dos, si s'ha d'aplicar alguna mesura, els agents de l'autoritat és més fàcil que la puguin aplicar si és una norma i no una recomanació. Per tant, nosaltres creiem que amb els índexs que tenim actualment encara al municipi, és bo que es mantingui el toc de queda doncs com a mínim 15 dies més.
S'està complint? Es pot complir? Tenen efectius per fer-lo complir?
Els efectius són els que són i sí que és veritat que amb el toc de queda és molt més fàcil aplicar perquè la gent ho respecta molt més i a més hi ha una incidència molt més directa per part dels agents de l'autoritat, tant siguin policies locals com Mossos d'Esquadra, per poder avisar i fer complir la norma. I per tant podríem dir que en aquests darrers 15 dies la gent ha fet molt de cas i a més s'ha pogut fer actuacions efectives quan ha calgut.
Hi ha hagut allò, n'havíem parlat al final de la primavera, allò enfrontaments, quan encara no teníem toc de queda, enfrontaments entre grups de joves contra la policia que denunciaven que estaven indefensos. S'han repetit aquests casos ara?
No, realment es van prendre una sèrie de mesures per evitar aquestes grans concentracions de jove. Aquestes mesures han sigut efectives i sí que és veritat que sempre s'ha d'avisar algú doncs, que a partir del toc de queda doncs, no està a casa seva, però en cap cas s'han tornat a repetir enfrontaments com aquells que van haver-hi.
I a nivell de festes il·legals, festes aglomeracions en espais privats de més de 10 persones, n'estan trobant gaires?
Sempre hi ha algun avís, especialment doncs, concentracions que es fan en pisos o en cases particulars, i si els veïns doncs, ens alerten d'aquestes situacions, la policia va i desallotja, perquè està clar que s'ha de complir la norma per tothom.
I això ens lliga amb una de les polèmiques ara mateix a Palamós, que són les protestes de la policia per falta d'efectius. Ahir es van concentrar els agents convocats pel sindicat CESIF, assegurant que no poden garantir els serveis i que es posa en perill la seguretat ciutadana. I això és així? O sigui, la seguretat de Palamós està en perill?
No, jo no comparteixo aquesta opinió, indiscutiblement respecto l'opinió de qualsevol persona, però no compartim aquesta opinió d'un sindicat de la policia, i el que hem fet nosaltres durant aquests darrers mesos, i seguim dient actualment que el lloc per negociar aquestes situacions és una mesa de negociació, és una mesa que està oberta, que s'hi està treballant, i el que no farem nosaltres serà polemitzar doncs, a través dels mitjans de comunicació. Els emplacem a seure a la taula i arribar a un acord. Nosaltres tenim unes propostes, ells en tenen unes altres, i el que es tracta és d'arribar a un acord.
Hi ha falta d'efectius, això és difícil de discutir.
En qualsevol àmbit de les administracions sempre hi ha baixes, sempre hi ha qüestions sobrevingudes, siguin de malalties, i per tant nosaltres el que posem sobre la taula són alternatives per intentar cobrir totes les 41 places que té actualment la policia local de Palamós, i en aquest sentit hem posat sobre la taula això i també hem posat sobre la taula doncs, certs àmbits organitzatius que pensem que ens ajudarien a fer més flexible l'organització de la plantilla actual i que seríem molt més efectius a l'hora d'actuar al carrer. Entre aquestes dues qüestions, més les demandes que hi ha doncs, de part dels sindicats, és arribar a un acord per fer que la policia local de Palamós sigui el més efectiva possible.
Aquesta taula de negociació està oberta, deia. S'han reunit ja?
Sí, sí, hi ha hagut diverses reunions en aquest aspecte i falta doncs, començar doncs, a arribar a acords en aquest sentit.
Es pot ampliar la plantilla? S'ampliarà?
Sempre són opcions a posar sobre la taula, però nosaltres el que hem dit és que no farem una ampliació indiscriminada de la plantilla si no hi ha una reorganització dels efectius, perquè pensem que l'ampliació de la plantilla sense una reorganització no seria efectiva.
Què vol dir la reorganització?
Doncs que hi hagi una major flexibilitat horària i que es puguin destinar més efectius en aquelles èpoques de l'any o en aquells horaris en què hi ha més necessitat al carrer. I, per tant, això és el que nosaltres hem posat sobre la taula i que els sindicats han d'estudiar, i els sindicats indiscutiblement doncs, fan les seves demandes que la part de l'Ajuntament doncs, també ha d'estudiar.
Quan espera poder arribar a un acord o poder tenir la situació més calmada?
Nosaltres esperem arribar-hi quan més aviat possible. Nosaltres, de totes maneres, seguim treballant per cobrir jubilacions, seguim treballant per tots aquells agents que marxen a altres municipis, doncs cobrir immediatament, seguim treballant en incorporar agents interins en aquelles èpoques de l'any que hi ha més afluència de públic al nostre municipi. Això nosaltres hi seguim treballant, però nosaltres el que esperem doncs, és arribar a un acord general amb els sindicats per tancar-ho definitivament.
Més enllà d'aquestes situacions immediates que són polèmiques que s'estan, vull dir, que apareixen ara a les notícies, som a 4 d'agost, per tant, com està la temporada d'estiu a nivell de visitants i a nivell econòmic a Palamós?
Nosaltres sempre hem dit, ho vam dir l'any passat i ho seguim dient aquí, nosaltres creiem que tota la Costa Brava centre, que ens nodrim bàsicament d'un turisme nacional, d'un turisme català, d'un turisme del sud de França, d'un turisme del reste de l'Estat, estem notant menys la incidència de l'epidèmia que altres poblacions o que altres indrets de Catalunya. En aquest aspecte jo crec que l'any passat vam fer una temporada que vam poder salvar-la, aquest any portem una dinàmica millor que la de l'any passat i per tant, dintre de les limitacions que ens imposa el Covid, especialment doncs, en turisme estranger, però jo crec que la Costa Brava Centre en general, no només el municipi de Palamós, tot el que fa referència a la Costa Brava Centre, tindrem una temporada acceptable.
Millor que l'any passat.
Millor que l'any passat perquè serà més llarga i per tant ens permetrà doncs, no concentrar tota la gent com vam concentrar l'any passat a l'agost, sinó que ens permetrà fer una temporada més llarga.
I a nivell de visitants estrangers?
Estem veient que van arribant, però és obvi que menys en quantitat que altres anys anteriors. Els països d'origen, en molts casos, estan recomanant doncs, en els visitants que no es desplacin aquí. Nosaltres no compartim aquesta opinió, especialment doncs, els municipis de la Costa Brava Centre com Palamós hem fet bé la feina. Som municipis segurs i, per tant, podem acollir visitants amb totes les garanties i, per tant, no estem d'això. Però sí que és veritat doncs, que aquests missatges que es donen des de països d'origen doncs, en part estan afectant aquest turisme estranger.
I aquest any ja serà, no serà el primer, però a les xarxes socials se n'està parlant molt de tota aquesta qüestió de l'Explota Brava, no? Aquest compte d'Instagram que denuncia situacions d'explotació en el turisme de la Costa Brava. Des dels ajuntaments, què poden fer per lluitar contra, per demanar que totes aquestes persones tinguin uns drets laborals lògics.
Sí, sí, indiscutiblement, o sigui, els ajuntaments no tenim una responsabilitat directa en aquest aspecte, això és del Departament de Treball, però sí el que fem nosaltres és fomentar tota la política de formació, perquè una cosa és òbvia i meridiana. El personal, quan més format, més possibilitat d'estabilitat laboral i millors condicions laborals. Per tant, nosaltres, amb tot el tema de la formació contínua, del reciclatge, d'establir noves línies de formació professional que permetin obtenir doncs, gent capacitada per treballar, doncs, especialment en l'àmbit turístic, doncs, nosaltres estem treballant intensament i, per tant, pensem que és una de les bones fórmules. I la segona és que si en algun establiment es consideren que no respecten les condicions laborals dels treballadors, naturalment s'ha de denunciar i que Inspecció de Treball doncs, actuï en conseqüència.
Altres qüestions. Què ha passat amb les obres de l'Eixample? Quins incompliments hi ha hagut?
A les obres de l'Eixample ens hem trobat doncs, que l'empresa que va guanyar doncs, aquesta licitació ha quedat demostrat que no tenia prou múscul, que no tenia prou recursos per poder desenvolupar amb normalitat unes obres d'aquest calat. S'ha anat treballant amb aquesta empresa fins que s'ha fet obvi i notori que no podia continuar les obres i llavors s'ha arribat a un acord de rescissió i ràpidament doncs, es van licitar unes obres d'urgència que els ha guanyat una altra empresa i s'ha vist que amb aquesta nova empresa doncs, s'ha solucionat ràpidament aquest problema i les obres han seguit el seu curs normal.
Això és culpa del nou sistema de contractació que hi ha tot arreu que reforça l'oferta econòmica més enllà de la qualitat i de la proximitat de les persones que ofereixen la feina?
La contractació pública té avantatges i inconvenients. La contractació pública és oberta, és igual per tothom, és objectiva i per tant dona oportunitats a tothom a presentar-se a poder guanyar concursos amb les administracions. Per altra banda, té un risc, no? I en aquest cas ens ha passat a nosaltres, igual que ha passat amb obres en altres municipis, que l'empresa guanyadora doncs, no ha pogut tenir el múscul necessari per poder afrontar amb el temps que nosaltres havíem plantejat per aquestes obres i, per tant, al final, la mateixa empresa, d'acord amb l'Ajuntament, va veure que no tenia la capacitat de continuar-les. És el sistema actualment de contractació, és un sistema europeu i, per tant, en aquest aspecte, poca cosa podem fer als ajuntaments.
I es poden demanar responsabilitats a l'empresa per l'endarreriment?
S'ha fet, s'ha incautat la garantia dipositada i, per tant, s'han pres mesures contra aquesta empresa per als endarreriments acumulats.
Les obres que s'han fet ara són d'urgència, però.
Sí, s'han fet les obres d'urgència, que hi havia un doble mantent. Una era assegurar la seguretat de les persones que es poguessin desenvolupar en aquell àmbit, i la segona és que la feina feta no es malmetés, o sigui, que feines fetes no haguessin posteriorment de destruir-se perquè al pas del temps els havia malmès. Hem acomès totes aquestes obres d'urgència, acabades ja, i ara a la tardor acabarem un segon bloc d'obres que eren les no considerades d'urgència.
Per qui ens estigui escoltant i no sàpiga ben bé en què es vol fer a l'Eixample de Palamós, en què consistien aquestes obres?
Les que queden pendents per fer, doncs bàsicament...
El projecte en general.
El projecte en general era, diguéssim, reorganitzar i reurbanitzar tot aquest àmbit de l'Eixample. Estem parlant d'un àmbit que feia més de 50 anys que no s'hi feia cap actuació. Havien quedat doncs, carrers amb voreres estretes, que es feia difícil la circulació de vianants i vehicles perquè amb els aparcaments que hi havia doncs, no donava espai per tot i, per tant, s'ha fet una reconfiguració general, ampliació de voreres, plantació d'arbres, canvi de tota la que és la infraestructura d'aigües residuals i aigües plujanes. Com si diguéssim, hem situat el barri de l'Eixample al segle XXI i l'hem rescatat dels anys 60, que era on estava fins ara.
I ara què és el que queda?
Queda senzillament un tram de carrer en el qual s'havia de fer un col·lector d'aigües pluvials molt important, perquè ha de recollir doncs, una part important d'aigües pluvials d'aquest Eixample, i això es va considerar que no era ara una obra d'emergència, no era obra d'urgència, i ho farem a la tardor, que es concentren bàsicament en un tram de carrer del carrer Mercè. La resta d'obres finalitzades.
Mm-hmm. A la tardor.
A la tardor.
Per acabar la tardor.
Va. Exacte.
També, pel que fa a la circulació i a l'urbanisme, d'aquests últims mesos, els veïns dels barris vells doncs, s'han queixat que de la nova ordenança de circulació que els impediria, per exemple, accedir fins a la porta de casa seva i hi havia més problemes. S'han fet aquestes reunions participatives i en quin estat està? Quan s'aprovarà l'ordenança?
No, de fet, el que nosaltres proposem és canviar l'ordenança, perquè l'ordenança aprovada des de l'any 2006 limita molt l'accés en els nuclis antics a les persones que no hi viuen. I nosaltres pensem que actualment, amb les circumstàncies de persones amb dificultat de mobilitat, familiars que venen a veure gent que viu al barri vell, no té lògic mantenir doncs, aquestes limitacions. I això era una cosa que havia gent que ho tenia mal entès, que deia, no, és que ens voleu limitar. No, la limitació és l'ordenança actual. Nosaltres la volem canviar per permetre excepcions i que hi hagi també altres persones que tinguin una relació directa amb el nucli antic i que hi puguin accedir. Això s'ha explicat i ara estem en el procés de veure quins límits posem en l'accés, perquè nosaltres tampoc no estem d'acord amb un accés obert que hi pugui accedir tothom, però tampoc estem d'acord amb la limitació que marca l'ordenança actual del 2006. I estem intentant establir quins són els límits d'accés en aquest nucli antic.
Per cert, els aparcaments, l'aparcament de la Platja Gran, té futur? Perquè se n'ha parlat, i en el cas de l'Estartit sembla que va fora. El de Palamós...
La part, diguéssim, de terra, per entendre'ns, l'aparcament de la platja, diguéssim, té dues parts. Una part, perquè la gent ens entengui, asfaltada, que pertany a Ports de la Generalitat i aquest no té cap afectació, continuarà de la mateixa manera. La part de terra, per entendre'ns, de l'aparcament de la platja, aquest sí.
La part de sorra.
La part de sorra, doncs aquesta, igual que passa a l'Estartit, igual que passa a Sant Pere Pescador, igual que passa en altres zones, doncs Costes de l'Estat ja ens ha anunciat que l'aparcament en zones de domini marítim està prohibit i que, per tant, en un futur no molt llunyà, doncs aquest aparcament ha de desaparèixer.
Són molts cotxes.
Són molts cotxes i ja estem treballant en alternatives nosaltres perquè la gent que aparcava habitualment doncs, en aquesta zona de terra, trobi alternatives més o menys properes per poder seguir-ho fent.
Quines?
Doncs mira, tenim previst obrir nous aparcaments en altres indrets de l'eixample del municipi i també una cosa clara i meridiana és que la futura reforma del passeig de Palamós doncs, també ha de contemplar en algun dels seus àmbits la possibilitat d'establir doncs, alguna zona d'aparcament.
Futura reforma? Com de futura?
Com de futura? Doncs quan menys futura, millor. Nosaltres estem treballant ja intensament en un procés de participació ciutadana. Nosaltres vam dir que abans de presentar qualsevol projecte volíem consultar la ciutadania de Palamós quins eren els eixos, quines eren les prioritats que hauria de contemplar aquest futur passeig de Palamós i un cop tinguem aquests eixos, que la previsió és tenir-ho aquesta tardor, començar ja un procés de redacció d'un projecte per reformular el passeig del mar de Palamós.
I com se l'imagina vostè?
No m'agradaria mullar-me gaire, perquè a mi m'agradaria que la gent doncs, tingués la llibertat i no pogués sentir-se influïda pensant que nosaltres ja tenim un projecte definit. Precisament el fet de voler escoltar la ciutadania és per veure quines són les prioritats. Òbviament, coses que sí o sí s'hauran de cometre. L'aparcament de sorra de la platja no hi podrà ser-hi. Nosaltres creiem que un carril bici hi ha de ser-hi segur, perquè el fet d'ordenar el trànsit de bicicletes i vianants, com s'ha fet en altres espais del municipi, s'ha vist que és beneficiós. A partir d'aquí, doncs, la gent podrà opinar.
I el trànsit de cotxes?
El trànsit de cotxes, nosaltres creiem que hi ha espai per poder habilitar una zona d'aparcament en aquest futur passeig i no cal eliminar-lo totalment.
Mm-hmm. Estem al primer estiu amb el nou camí de ronda, que per cert, no sé, les obres s'han acabat del tot? Ja?
Sí, obres finalitzades i recepcionades, per tant, podem dir que el camí de ronda s'ha acabat.
S'ha acabat del tot, no hi ha cap altre...
No, en principi ara, com a fase següent, podríem estudiar doncs, a cometre altres espais del municipi, però la zona d'obres està finalitzada.
Val. No sé quines són les sensacions després d'un projecte que ha aixecat molta polèmica.
Doncs les sensacions boníssimes. L'ús que se'n fa d'aquest nou camí de ronda doncs, és altíssim. La valoració de la gent que l'utilitza doncs, és molt bona. És indiscutible que pot haver-hi algun punt concret, que pot haver-hi sempre un espai de millora. Per exemple, hi ha algun punt que ens han dit doncs, que l'accessibilitat potser no és prou bona i estudiem posar-hi algun tipus de barana de suport, etc. Però són fets molt puntuals. I el que sí que podem dir és que la gent segurament... fruit de polèmiques alimentades des de certs àmbits, s'havia imaginat un camí de ronda tipus passeig i no ho és en cap dels casos. Nosaltres ho havíem dit, que nosaltres volíem habilitar un camí de ronda que facilités el trànsit de les persones entre el nucli de Palamós i la zona de Castell, però tampoc no volíem un passeig del mar. I jo crec que el projecte final ho ha aconseguit.
En tot cas, els ecologistes ho han recorregut a diverses instàncies.
Sí, sí, i nosaltres els van dir que si consideraven que en algun punt nosaltres havíem fet alguna cosa que no s'adequava a la normativa vigent, que tenien tot el dret doncs, a poder-ho portar doncs, a contenciós. Nosaltres hem tingut moltes reunions amb col·lectius ecologistes, especialment doncs, amb Salvem la Pineda d'Engor i Sos Costa Brava. Vam estar treballant amb ells.
I els van oferir una alternativa, uns canvis.
Sí, sí, sí. En part, en certs canvis nosaltres els vam introduir dintre el projecte, perquè nosaltres sempre havíem dit que estàvem disposats, exacte, sempre estàvem disposats a introduir qualsevol millora, si crèiem que millorava el projecte, i en certs àmbits doncs, així va ser. El que no estàvem d'acord amb la filosofia inicial d'aquests col·lectius que deien no toqueu res perquè està bé com està. Això era el que nosaltres no estàvem d'acord i jo penso que finalment la ciutadania en general ha vist que era un projecte raonat que millorava la circulació, que millorava el fet de que les persones amb certa dificultat de mobilitat poguessin utilitzar aquest camí de ronda, però no era un passeig del mar a l'ús com ens els puguem imaginar.
Sobre el projecte en si n'hem parlat, i a més amb vostè i amb els ecologistes, ells diuen que és formigó, vostè assegura que no és formigó, vull dir que és un altre material completament diferent, que és amb l'únic en què es podia fer, però sí que m'agradaria saber si totes aquestes instàncies que han situat els ecologistes a contenciós i a diferents departaments de la Generalitat, si vostès tenen constància que això s'hagi resolt ja en algun dels casos.
No, en principi no. El que era la tramitació comunicació interna a l'Ajuntament, al·legacions que havien fet al propi projecte, tot això s'ha tancat. Si en alguna altra administració hi ha alguna via de recurs obert o si han presentat contenciós a la justícia, ara mateix no, jo no en tinc coneixement.
Vostè, quan va guanyar les eleccions, amb una de les poques majories absolutes de tota la comarca per Esquerra Republicana, amb un sol partit, governa únicament Esquerra Republicana, va assegurar que prendria les decisions per consens, que no se'ls deixaria endur per aquesta majoria absoluta. Ho ha complert, això? Ho ha intentat complir?
Nosaltres ho intentem sempre, eh? Intentem ser el màxim de transparents, el màxim d'oberts. En moltes qüestions el treball s'intenta fer transversal amb tots els grups. És obvi que al final no tots els grups tenim la mateixa visió i no podem tenir un 100% d'acord amb tots els grups, entre altres coses perquè els mateixos grups de l'oposició a vegades un demana una cosa i un altre demana absolutament el contrari. Però nosaltres intentem treballar en consens. L'exemple, per exemple, són tot el tema d'ajudes Covid que s'han consensuat amb tots els grups i s'han aprovat per unanimitat. Amb tots els projectes intentem donar el màxim d'informació, sempre demanar l'opinió dels altres grups i que facin propostes de millora d'allò que nosaltres puguem presentar com a equip de govern, i llavors és obvi que en certs aspectes s'aconsegueix i en altres no, perquè les visions polítiques dels propis grups són diferents.
Per cert, en ajudes Covid ens va cridar l'atenció el fet que una de les partides que es va oferir no es va poder acabar presentant ningú o molt poca gent, els diners no es van acabar repartint, i després va dir que es reformularia. Els diners s'han acabat repartint, s'han acabat concedint?
L'ajuda del lloguer de l'any passat va tenir poc èxit. Nosaltres el que vam dir va ser estudiem què ha passat, per què la gent no s'ha apuntat a demanar aquesta ajuda. Ho hem fet i aquest any l'ajuda que ha tornat a sortir per segona vegada, l'hem reformulat amb unes condicions diferents, esperant que més persones s'hi puguin presentar i s'hi puguin acollir.
Que havia fallat, que no hi havia prou gent que es podia complir els criteris.
Bàsicament que segurament s'havien marcat uns criteris molt alts de lloguer i d'hipoteca, que a l'hora de la veritat a la realitat de Palamós no eren així. S'havien presentat unes expectatives que segurament els lloguers i les hipoteques a pagar pagaven uns preus molt alts, i a l'hora de la veritat molta gent no s'hi va poder acollir perquè no arribava a pagar aquests preus, aquests topalls mínims que nosaltres havíem marcat. I d'aquesta situació s'ha revertit en aquesta segona convocatòria.
El Llagostera, per cert, que tenen nou equip a Palamós.
Nou equip i nou nom.
Exacte, però ja no és el Llagostera.
Ja no és el Llagostera, s'ha convertit en la Unió Esportiva Costa Brava. I bueno, el que sempre hem dit, nosaltres amb la gent de l'Unió Esportiva Costa Brava sempre hem tingut una excel·lent relació. De l'anterior etapa que havien estat a Palamós, no havíem tingut cap problema. Jo crec que aquí hi ha hagut una qüestió de sinceritat i de lleialtat sempre per les dues parts, que cap de les dues parts no s'ha volgut aprofitar de l'altra, i això ha establit una relació de confiança que ha fet que ara, que la Unió Esportiva Costa Brava hagi tingut una necessitat sobrevinguda, hagi sigut molt fàcil arribar a un acord.
Per situar-nos, perquè potser hi ha molta gent que no ho té clar o que s'està sorprenent ara que el Llagostera al final vagi a Palamós, perquè havia d'anar a l'Estartit.
Sí.
Les negociacions amb l'Estartit no van acabar bé. Ara què suposa per Palamós que la Unió Esportiva Costa Brava vingui a jugar al municipi?
Jo crec que dos vessants. Una vessant esportiva, en què tornarem a tenir a Palamós un equip professional de futbol, i la gent de Palamós i de l'entorn, indiscutiblement de la gent del poble original de Llagostera, que pugui gaudir d'un esport professional en un camp de futbol amb les condicions que demana la Federació Espanyola de Futbol, que és la que marca aquests requeriments mínims, i que ara mateix l'únic camp que podia complir era el de Palamós. I per altra banda, Palamós com a municipi, encantat de poder rebre un equip que portarà gent d'altres indrets de l'Estat a poder venir a veure partits d'aquí a Palamós, i que esperem que això també ajudi a dinamitzar tot l'entorn comercial i de restauració del nostre municipi.
Això, per una banda, li vull preguntar per dues vessants. Per una banda, pel nivell econòmic. A l'Estartit deien que això aniria molt bé pel municipi. Tenen calculat això, quin impacte pot tenir pel fet que vingui finalment el Llagostera a Palamós?
Directament no, perquè depèn una mica també, més enllà de l'afició local que es desplaci d'altres llocs de les comarques gironines a poder veure l'Unió Esportiva Costa Brava, també això té un impacte molt directe amb l'afició que portin els equips visitants, no? Que aquests sí que són els que fan nits d'allotjament, consumeixen més en els bars i restaurants del nostre municipi, per tant aquests tenen un impacte més directe, i ara mateix això no ho tenim calculat. I respecte a l'Estartit, nosaltres desconeixem què ha passat al final. En el primer equip sí, no sabem si tota la resta dels equips de base de la Unió Esportiva Costa Brava seguiran jugant a l'Estartit o no. el que sí està clar és que l'avinguda sempre d'activitat esportiva en els municipis genera una activitat econòmica paral·lela i això és el que nosaltres hem de valorar.
I a nivell legal o d'ocupació de l'estadi,
sí,
perquè ha estat el gran problema a l'Estartit, sí, això com s'ha resolt? És a dir, l'estadi segueix sent municipal, però
sí,
en quin període el podrà tenir la Unió Esportiva Costa Brava i quin altre, els altres equips del municipi?
En principi, els dos únics equips que utilitzen l'estadi municipal és el primer equip del Palamós Club, sí, de Futbol i la Unió Esportiva Costa Brava. Entre ells hi ha una bona relació i, per tant, no hi ha d'haver-hi cap problema en compartir espai. Legalment, la solució és molt fàcil. La Unió Esportiva Costa Brava pagarà les taxes d'ocupació de l'estadi per al temps que l'utilitzi. Per tant, el que fa la Unió Esportiva Costa Brava és, entre cometes, llogar per hores l'estadi municipal de Palamós per fer-ne un ús tant d'entrenaments com dels partits.
I no hi haurà competició entre, o problemes entre els dos equips a l'hora de poder-se repartir l'estadi?
En principi no, el calendari de partits està pactat que no coincideixin en el mateix cap de setmana, i si alguna vegada passés doncs no seria cap problema, uns podrien jugar dissabte i els altres diumenge, això no seria doncs un inconvenient. Anem a entrenaments també, s'ho han parlat entre ells i no hi ha cap inconvenient, perquè nosaltres una de les condicions que havíem posat a la Unió Esportiva Costa Brava per venir és que això no sigués incompatible amb que el Palamós continués utilitzant la instal·lació. Això no ha estat així, sé que hi ha una bona relació entre les dues entitats i per tant, tant legalment com esportivament, crec que no hi haurà cap problema en que els dos equips convisquin en l'estadi municipal de Palamós Costa Brava.
Passant 6 minuts a 1:15, Lluís Puig, hem passat la meitat del mandat i ara queden menys de 2 anys per les eleccions. Vostè ja té pensat què farà?
Jo el que he dit és que estic a disposició del partit. Nosaltres havíem dit doncs, que en principi ens marcàvem un objectiu de 2 mandats. Sí que és veritat que aquests primers 2 anys d'aquest segon mandat amb el Covid han fet saltar qualsevol previsió pels aires, qualsevol previsió de mandat, qualsevol programa de mandat doncs ha saltat perquè hi ha hagut una prioritat a atendre que és el Covid, i per tant jo sí que he dit que em poso a disposició primer de la secció local, que és qui al final ha de decidir doncs, si tinc opcions de tornar a encapçalar la llista o no, el propi partit, com Esquerra Republicana, si està d'acord o no que Lluís Puig torni a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana a les properes eleccions, i també els meus companys de l'equip de govern. Jo també vull saber l'opinió d'ells, perquè al final Lluís Puig no és més que una peça de l'engranatge d'Esquerra Republicana, tant a l'equip de govern com a la secció local, i per tant ho compartirem els meus companys, i jo l'únic que he dit és que si ells creuen que sóc la millor opció per encapçalar les properes eleccions, jo estaria disposat a fer-ho.
Perquè vostè té ganes.
Jo em veig amb forces. Jo sempre poso el mateix exemple. Jo quan pujo les escales de l'Ajuntament els apujo corrigent, no? I ho he fet, no? I vaig dir que el dia que en comptes de pujar-les corrigent els apugés caminant, segurament aquell dia seria el moment en què m'hauria de plantejar començar a donar un pas al costat. Jo els segueixo pujant corriment. Tinc ganes. El Covid ens ha posat un repte davant que l'hem abocat molts d'esforços per superar-lo, i ens queden altres reptes per assumir que em veig amb força i capacitat de poder-ho fer.
Lluís Puig, alcalde de Palamós, gràcies per passar avui per Ràdio Capital.
Moltes gràcies i felicitats per la feina que aneu fent.
Gràcies a vostè. Que tingui molt bon dia i fins aquí aquesta entrevista amb l'alcalde de Palamós. Fins després.
Encara no ens segueixes a les xarxes?
Instagram, Twitter, Facebook.
Troba'ns amb l'usuari Capital Empordà.
Segueix-nos i connecta amb nosaltres.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.